Doncs apa, que avui és el Dia Mundial de la Dona a la Enginyeria. També és el Dia Mundial de les Vídues i avui, ja saps, és la Revetlla de Sant Joan. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes d'un nou cap de setmana. A més, a part de ser divendres, és avui la nit de la Revetlla de Sant Joan, demà dia de Sant Joan, dia festiu, diumenge. Per tant, res, això ja és portes de l'estiu, portes de les vacances. Sobretot parlo del tema de escolars. Avui ja totes les escoles sense alumnes. Ahir ja saps que va ser el darrer dia de primària i ara ja fins al proper 6 de setembre, que és dimecres, eh? 6 de setembre, infantil, primària i secundària. Per tant, ja ens oblidem. A més, no hi ha recuperacions de setembre, d'exàmens, o sigui que res. De totes maneres, si podeu anar fent alguna coseta durant l'estiu, sempre millor. Hores d'ara, estem a 27 graus a la ciutat de Lleida, temperatures que es preveu que segueixin pujant. Busquem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Escolta, per cert, el que em passa sempre d'informació cada matí, avui no he vist cap precipitació d'ahir, eh? O sigui, que no va ploure.
No, hi ha hagut alguna de 10-9 litres exclusivament a Bossòst, a la Vall d'Aran, a la zona d'Arties, a la Vall d'Aran, només exclusivament.
Però vull dir que ara s'ha acabat a la plana allò de plugeta cada nit, eh? No?
S'ha acabat, sí, sí. Bueno, sempre n'hi ha la possibilitat de que en algun lloc molt aïllat algun núvol deixi alguna cosa. Però aquest cap de setmana i primers dies de la propera setmana tenim el que es diu tècnicament, encara que no s'entengui, una dorsal a sobre, que en aquest cas és una dorsal, vamos a dir, sahariana, una cúpula de un globo d'aire molt calent que ocupa tota la península ibèrica, que ens ve del nord d'Àfrica i que ens mantindrà el cel sense núvols. I això farà que la insolació siga molt fort, molt forta. La característica de fins ahir, del mes de juny, n'hi ha de moment un rècord extraordinari, que és precisament per un dèficit, i no precisament de pluja. De pluja ens han caigut en tot el mes 32 litres i altres indrets molt més, perquè allà des d'on menys ha plogut, i ja en 32 ja superen en 4 litres la mitjana. Però n'hi ha un altre que potser no s'han adonat.
De calor.
I és de molt poc sol, molt sol. Poques hores de sol, només 170. Ens faltarien 160 per arribar a la mitjana. De moment seria el mes de juny amb menys sol dels darrers 80 anys.
Això és a causa de les nuvolades, entenc.
Exactament, exactament. 8 dies de tempesta, tot i que Lleida és la que menys aigua ha rebut, però sapiguem per comarques que fins i tot el famós aiguat de l'11 de juny a Torrebeses, bueno, i a tot el Pirineu, però el Pirineu ha ben regat, lo que de manera molt desigual. Uh-huh. El mes de juny fins ara s'ha comportat en temperatures mitjanes de màximes al voltant de la mitjana, una mica per sota, les mínimes una mica per sobre, un grau per sobre, en normals, precipitacions a la majoria d'indrets ha plogut més de lo que plou el mes de juny, clar, que venien de la primavera més seca en 110 anys.
Sí, clar.
Claro, aquest dèficit no l'han cobert.
No.
I poc sol. M'ha dit un pagès que n'hi ha un conreu molt típic que empleem per fer les amanides, que enguany va molt retardat, per falta de sol, que és los tomates, les tomateres. És a dir, van una mica retrasats. Bueno, com els propers dies, la resta que almenys, bueno, fins al dijous de la setmana que ve, que podien retornar un canvi de temps cap al dia 30, pues tindrem moltes hores de sol, i amb molt sol, i aquesta massa d'aire del nord d'Àfrica, pues les temperatures se'n disparen. Ja començarien avui, amb temperatures gairebé avui i demà passat totes les comarques, exceptuant la Vall d'Aran, al voltant de 30 graus a 35, però en la plana de Lleida, dissabte, i sobretot diumenge és el pic de calor més alt, se podien enfilar 37, 38, fins i tot 39, a la zona més càlida de Lleida, que és la Vall del Segre, al Segrià. És a dir, el Baix Segrià, des de Serós, la Granja d'Escar, fins a Lleida, fins a Balaguer, tota aquesta zona s'enfilarà molt la temperatura de cada diumenge. Yeah. És un diumenge per marxar, o per anar a la piscina, o estar amb aire condicionat, perquè pel carrer pues patiríem si estem pel carrer caminant, sobretot durant les primeres hores de la tarda, vamos, fins a les 6 o 7 de la tarda, perquè aquí a Lleida les màximes es donen molt tard.
Bueno.
A la costa, que també es podria anar a la platja, no hi ha cap problema, seran més baixes, no passaran els 30 graus, tenen una mica de la típica marinada, l'aigua de mar, bueno, més fresqueta, tot i que enguany també està per sobre de la mitjana, i allí les màximes donen al voltant del migdia o una mica després de migdia, però no tan tard com a Lleida entre les 5 i les 6 de la tarda.
Molt bé.
És a dir, un cap de setmana plenament estival.
Bueno,
i els primers dies de la propera setmana també.
El que et deia, que ja està, sí. Que comencem l'estiu
i coincideix i perfectament en el calendari escolar o de molta gent que vulga fer vacances, o 3 anys no ha passat.
Armando,
l'any passat també la van tenir acalorada.
Sí, no, totalment. Armando, has vist ja previsions així de sí. Juliol i agost?
Bueno, de tan lluny, globalment he de dir, lo que no, també ho podies dir tu, un estiu calorós.
Sí, que farà calor.
L'única diferència d'enguany és que hi haurà interrupcions enmig de l'estiu, n'hi haurà cada setmana, cada grapat de dies, no sé quants, una interrupció, és a dir, un descens de temperatures degut a les nuvolades i aquests xàfecs i tempestes. Per exemple, a dia d'avui es veu algo cap al proper cap de setmana a l'altre, el de primer de juliol, entre el 30 de juny i l'1 de juliol. Una cosa que també se m'ha oblidat, l'any passat, a dia d'avui, portaven 40 dies de més de 30 graus.
Caram!
Enguany portem 18.
Déu-n'hi-do.
Comptant el dia d'avui.
Sí, menys de la meitat.
És a dir, que, claro, enguany no tindrem l'estiu de l'any passat, perquè, tot i que serà calorós, però n'hi haurà, de tant en quant, alguna interrupció.
Molt bé.
Aquesta interrupció pot caure en cap de setmana i fer la guitza alguna
sí,
gent
sí,
a la
sí, sí,
de la
sí,
muntanya,
això,
però...
Això no es tria mai.
Tens,
ho tenim clar.
La divisió del temps que tenim en setmanes i caps de setmana i dilluns, això no existeix per la natura.
No, això està clar.
És una divisió artificial humana.
Molt bé, Armando, doncs escolta,
bon cap de setmana
i bona revetlla.
Igualment, no farem revetlla, però és igual.
Molt bé, gràcies, Armando.
Adéu.
Doncs apa, que busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bueno, parlàvem de la revetlla de Sant Joan. Ja sabeu que, independentment de que no haguem tingut tants dies de sol, de que hagi plogut els darrers dies, de que fins i tot des del conseller Elena se li hagi escapat, que sí, que s'ha de tenir cura ara amb els focs artificials i les fogueres, però que la situació és millor que la de l'any passat, jo crec que tampoc havia d'haver incidit en això, reitero que sí, que s'ha de tenir molta cura, que fins i tot a l'hivern també hi ha algun foc. Per tant, aviam, que sí, que ha plogut aquests darrers dies i tal, però que hi ha moltes zones seques, i d'altres molt seques, per tant, ull. Ens ho podem passar bé, no és que ens ho podem, és que ens ho hem de passar bé, molt bé, amb les fogueres de Sant Joan, amb els focs artificials, sobretot no per a compte amb els més petits de casa, que no es facin mal amb els focs artificials, pròpiament dit, i evidentment que no el tirin a llocs on pugui acabar havent un incendi. Dit això, anem a parlar de la sequera, perquè l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha convocat la taula per la sequera, que es constituirà el proper 4 de juliol al Parc Agrobiotec. La reunió respon a la moció del grup municipal socialista aprovada pel ple de l'abril, on es demana establir mesures correctores urgents a la sequera per un nou cicle de l'aigua resilient al canvi climàtic. Això es va demanar a l'abril. Es va demanar a l'abril. Es reunirà per primera vegada el 4 de juliol. I segurament el que allí s'aprovi, doncs ja no serà fins al setembre o a l'octubre. I això en una situació d'alerta, de sequera. És que si ni així podem reaccionar i anar ràpid a l'hora de fer les coses, doncs imagina't. Insisteixo, és una moció del grup del PSC a l'abril i que finalment ells el posaran en marxa després de les eleccions que hi ha hagut el 4 de juliol. En fi, què s'ha de fer amb això? Doncs s'ha de mirar on s'està gastant l'aigua a la ciutat, si es pot retallar en algun lloc o altre, si arriben doncs moments de manca d'aigua,
com podem garantir l'abastiment a les cases, doncs retallant en un lloc o a l'altre, i s'ha de dissenyar un pla local per fer front a aquesta problemàtica. La moció també inclou donar suport als treballs per inversions en modernització de recs al que és l'Horta de Lleida. Veurem en què queda tot plegat. A la Universitat de Lleida, doncs hi ha denúncies i malestar perquè el comitè d'empresa del personal docent i investigador laboral de la universitat ha presentat una denúncia a la Inspecció de Treball de Catalunya pels milers d'euros que asseguren que la Universitat de Lleida deu als investigadors postdoctorals contractats a través de programes competitius. Segons el comitè, aquest deute ve motivat per la política restrictiva de la gerència de la Universitat de Lleida, que es negaria a pagar la quota patronal als contractes UDL amb ajudes postdoctorals Margarita Salas María Zambrano i els trienis als contractats postdoctorals amb programes competitius de finançament extern. El comitè diu que es poden arribar a deure entre 5 i 10.000 euros per persona i que hi ha unes 35 persones afectades. Per tant, si posem de mitja unes 10.000, parlem de 350.000 euros, tenint en compte que el pressupost de la universitat és de 100 milions d'euros a l'any. La investigadora Carolina Climent ens ho explica una mica més clar, basant-se en la seva situació.
La normativa és clara en cuanto a esto. Es la propia empresa, la propia universidad, la que se tiene que hacer cargo del pago de la seguridad social, y en este caso se nos quita de nuestro propio salario. En mi caso concreto, ese salario que nos han quitado me hubiese ido muy bien porque yo estaba en Estados Unidos, la vida es muy cara allí, y la verdad es que creo que los que hemos estado fuera de España o incluso de Europa se nos ha dificultado mucho el pago de alquiler, incluso la vida normal, ¿no? Y bueno, en ese caso, pues decir, ¿no?, que al final la universidad, para recibir estas ayudas, debería haber presupuestado de antemano el coste que debería ella misma asumir de la cuota patronal y no asumirlo de nuestro propio salario.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Déu-n'hi-do, ¿eh? O sigui que ens llancem a donar ajudes per uns valors i després resulta que a la gent li diem, escolta, tu investiga, que això hauria de ser patrimoni del nostre país, però bueno, tu investiga, que del teu sou jo aniré traient tota la resta de despeses, seguretat social i d'altres històries. Sisplau, que estem jugant. Després ens omplirem la boca de dir que la universitat és el motor i del coneixement i de la investigació. Home, si tractem així els investigadors, creieu que les persones bones tarden massa a decidir-se quan els truca una universitat d'un altre país i els diu no, vine cap aquí amb el teu coneixement, que aquí sí que et tractarem bé. I si és que això està passant, si és que això és el que està passant. Tenim multitud d'investigadors espanyols, investigadores i investigadors espanyols repartits per tot el món perquè aquí no han pogut o no se'ls ha valorat la seva tasca d'investigació. Que a més és una tasca que s'ha de tenir paciència, perquè tu no et poses a investigar i ja està, tindràs resultat al cap de dies concrets. Igual passen anys, però s'ha d'apostar per la investigació. D'aquesta manera és com comencen a sortir les històries. Va, que acabem amb la notícia econòmica del dia. La pujada de tipus, què fa? Frenar la signatura d'hipoteques. Han frenat o han baixat un 12% a Lleida. Això és a l'abril, en comparació amb el mateix període de l'any passat, no m'estranya gens.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tenim ja la Mari Carmen Salvador ben instal·lada aquí als estudis de la cadena COPE. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquí molt còmoda.
Com prova l'estiu? Que ja hi som, eh? Fa dos dies.
Ja hi som. Pues no ho sé, comença la caloreta.
Oh, clar, què ha de fer?
Mos diuen que farà molta calor aquest cap de setmana, pues no sé, fer els valents i aguantar, no?
I tant que sí. I que a més nosaltres ja tenim experiència amb
això. No hi ha més remei.
Mari Carmen Salvador, a l'entrevista d'avui no anem massa lluny. De fet, és baixar al carrer des de la ràdio, tirem cap a la dreta, caminem 25 metres, creuem pel pas de peatons I estem a l'Acadèmia Mariana.
I estem allí i estem a la Fundació. Ens apropem avui a l'escola de la Fundació Verge Blanca del Bisbat de Lleida. És una entitat educativa diocesana que desenvolupa tasques de formació i de lleure. I per això hem convidat el senyor Òscar Costa Vázquez, que és el gerent general de la Fundació. Bon dia, Òscar.
Bon dia, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos. Quina és la finalitat d'aquesta Fundació Verge Blanca?
Doncs mira, la Fundació és una entitat que treballa en l'àmbit de l'educació en el lleure, l'educació no formal, amb infants, joves i adolescents. I llavors el que intentem és treballar des de tots els àmbits d'aquesta educació no formal amb aquests col·lectius.
Quants anys d'història?
Doncs la Fundació com a tal es va fundar l'any 97, però la història de les persones que han passat per la Fundació ja s'estan remuntant a 60 anys, perquè en aquella època es va fer el servei de colònies, les primeres colònies que es van fer, després els centres d'esplai, que molts tenen doncs, 40-50 anys d'història darrere, l'escola té ja doncs, 50 anys també d'història, i la Fundació, que és la més joveneta, que va ser quan ho va agrupar tot.
I ara, després de la pandèmia, quin és el repte, el vostre principal repte?
Doncs mira, jo crec que el nostre repte actual està centrat en els joves. En els joves i en el seu estat emocional, en la seva salut mental, en el com es troben, el com acompanyar-los. El que estem detectant cada cop més, per exemple, a les nostres formacions, no? Quan fem els cursos de monitor i director de lleure, per exemple, són formacions on intentem treure molts temes de valors, intentem treballar molt el, no? El treball en equip, el obrir l'ànima una mica de cadascú, no? I quan passa això, descobrim que hi ha joves que els últims 2-3 anys, i potser això ja va una mica assimilat a, no, a venim de la pandèmia, tot i que ja potser abans ho detectàvem, estan en una situació, tenen les seves motxilles, tenen algunes ferides que potser estan sense cicatritzar, no? I aquí surten. Llavors detectem això i ens donem compte que hem de començar a acompanyar-los també en aquest sentit. Vull dir, nosaltres fem la formació, que és una, podríem fer la formació i ja està, però veiem que no, estem acompanyant persones i a més a més futurs ciutadans, no? I per tant és important poder acompanyar-los.
Quins són els cursos, els espais de lleure programats per aquest estiu, les colònies?
Doncs mira, nosaltres, per una banda, fem, doncs ara comencem molt tota la formació de cursos de monitor, de premonitor i director de lleure. Per una banda, els que tenim nosaltres programats, perquè ja són els que hem decidit fer durant el curs, però a més tenim moltes administracions públiques doncs, que volen doncs, empoderar i capacitar els joves dels seus municipis. Doncs, tenim un curs a Balaguer, començarem un amb l'Ajuntament de Lleida, a Torrefarrera. Bueno, estem fent un itinerant, és molt bonic això també, Torrefarrera, Alpicat, a veure els pobles, són quatre pobles que s'han juntat i abans van itinerant. Els monitors que estan fent aquesta formació fan 4 dies en un poble, 4 a l'altre, i són barrejats d'aquests 4 pobles, i és bonic perquè van fent aquest itinerari. Doncs estem formant totes aquestes persones i estem parlant de potser ara encetarem aquesta setmana vinent i fins al 15 de juliol estarem fent fins a 10 cursos entre monitors, premonitors i a més per totes les comarques. Això en quant a formació, però també comencem a la Casa de Colònies el dia 24 de juliol, ja puja el primer grup i ja fins a principis de setembre la casa està plena tots els dies.
On? La casa? On la teniu?
Està a Vilaller, la Casa de Colònies de Montsant a Vilaller.
Ja. O sigui, continua allí a Vilaller.
Exacte. Bé, i després tenim els casals.
Ara anava a dir, els casals, on es duran a terme aquest any?
Doncs mira, tenim per una banda els de vacances per créixer, que els fem amb infància i joves amb situació de vulnerabilitat. I doncs ja com ja fa uns anys, el Col·legi Episcopal ens cedeix l'espai per tal de que puguem utilitzar les instal·lacions i fer l'activitat allí, tant el casal d'infants, que és de juliol i agost, com el de joves, que és només de juliol. Però a més, a Balàfia, a l'Escola Pública de Balàfia, nosaltres tenim un projecte durant el curs que és de reforç escolar i lleure, i ara també a l'estiu, al juliol, fem un casal també de lleure doncs, per a aquestes famílies que també estan en situació de vulnerabilitat, bueno, pels infants, yeah, de les famílies. I a més, o sigui, això seria tot el paquet de vacances per créixer i, per tant, per infància vulnerable. Però nosaltres aquest any, igual que l'any passat, vam guanyar la licitació d'estiu de joc de l'Ajuntament de Lleida. Per tant, també aquest any coordinem tots els casals de l'Ajuntament de Lleida.
I teniu subvencions, suposo?
Bueno, sí, és un contracte que ja està estipulat i tancat per tal de, no, de fer la contractació exacta i necessària per fer-los, vull dir que en això. Però sí que és veritat que és una manera de que puguem aportar, no, la nostra expertesa en l'àmbit del lleure, no, i de quina és la manera en què volem nosaltres el lleure, doncs també compartir-lo, en aquest cas, amb les famílies i els infants que s'apunten.
Els centres d'esplai i el servei de colònies tenen llarga tradició aquí a la nostra ciutat, Òscar.
Doncs sí, sí, sí. Bueno, el que dèiem abans, les colònies i el servei de colònies, que és la part, l'entitat com a més antiga, que al final ara queda tot agrupat en la Fundació, doncs amb aquests 60 anys d'història. Però és veritat que venim d'una tradició llarga i això ho hem de mantenir, conservar i cuidar. I hem de tenir molta cura perquè hi ha moltes persones que han dedicat molt temps, molts esforços personals, institucionals, i són aquestes herències que quan les rebem hem de saber tenir cura i no, escolta, això ara ja no, doncs fora, no. Les hem de poder mantenir fins al final i buscar la manera, evidentment, sempre que tingui sentit i coherència amb la nostra missió, no? Però hem de seguir de lluitant per aquest sentit, no? Aquest sentit del lleure i aquest sentit del que passa fora de l'escola.
Clar, com veu el futur de l'esplai i del servei de colònies, com el veus?
Doncs jo el veig prometedor, perquè quan tu mires els centres d'esplais que tenim, no, al Bisbat de Lleida, que estem parlant de 15 centres, però ara estan en vies de que dos centres més es federin, per tant, això ja és veure un creixement, i són centres que són forts, sí que tots els centres d'esplai, perquè funcionen al 100% amb voluntariat. Quan parlen, no, els joves que no fan res, que, bueno, és que tenim joves que durant tot el curs estan acompanyant infants i adolescents cada cap de setmana, i a l'estiu marxen de colònies, de campaments, de ruta, i marxen 10 dies, i alguns treballen, a més, o sigui, que no són joves només que estudiïn, escolta, a l'estiu estan lliures i fan... No, no, ni alguns que treballen, es demanen vacances, les seves vacances, per poder acompanyar aquests infants i adolescents. Per tant, jo crec que es veu que hi ha una fortalesa amb aquests grups, perquè n'hi ha que tenen durant el curs 100 i pico infants, de colònies marxen doncs amb 130 o 140 infants i joves, i per tant són grups grans i forts. N'hi ha potser que són més petitets, ja perquè la seva, no, la seva gestió ja és d'un grup més petit, i n'hi ha potser que estan en situacions, a vegades, doncs, potser tenim algun centre que doncs està ara en hores baixes i necessita que l'acompanyin més, doncs l'acompanyem, estan amb ell, des del MESEC li fan un acompanyament molt, molt gran per tal de que aquest centre pugui doncs seguir fent la seva tasca educativa.
Pues és una tasca molt important, ajudar, i a més aquests joves, joventut sana, que sempre diem molt, la joventut, però també n'hi ha de molt bons, de molt sants, i que ara ens ho està dient l'Òscar, no? Doncs que estan disposats a ajudar, treballen i ajuden, i d'hivern i estiu, o sigui que contínuament. Han completat ja la matrícula d'aquest estiu pels casals?
Aquí, sí, sí, sí.
A la Fundació.
Clar, mira, pensa, Mari Carmen, que els casals que fem amb infància vulnerable i joves amb situació de vulnerabilitat, n'hi ha molts a la ciutat. I nosaltres ens coordinem amb totes les entitats socials de la ciutat. De fet, cada any ens sumen alguna més, no? Perquè al final és un servei que és necessari. Ens agradaria no tenir que fer-ho. O sigui, ojalà demà poguessin tancar Vacances per Créixer. I els infants que estan a Vacances per Créixer poguessin anar a diferents casals on compartissin amb altres infants. No, escolta, els separem aquests perquè aquest... No, 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 escolta, hauríem de compartir, ja hauríem de poder estar, doncs, per exemple, a Estiu de Joc. Que n'hi ha, de places a Estiu de Joc. Vull dir que també aquí l'aposta de l'Ajuntament jo crec que és també remarcable que els dos últims anys doncs estan treballant amb això. Però clar, estem amb el de sempre, depenem de fons, de finançament, i el dia que s'acabi aquest finançament veurem el que, doncs, nosaltres hem de seguir estant allí per aquests infants, perquè si no, ells no tenen estiu. Les places no només estan plenes, sinó que hem de dir que no molts cops a entitats, a molts infants i a molts joves, i ens dol, però és que no tenim més capacitat.
No hi ha més, i aporten alguna quantitat a aquests infants?
Sí, nosaltres el que fem és que tenim una quota, en aquest cas, tant per joves com per infants, de 30 euros per una quinzena de casal, vull dir que és una quantitat més simbòlica, no, del pagament. Llavors, les entitats, que són les que ens deriven, decideixen, doncs, escolta, mira, jo aporto una part, la família una altra, crec que la família ho pot aportar tot, l'entitat ho aporta tot. Llavors, cada entitat decideix com fa la gestió amb les seves famílies. Llavors, doncs això, tenim totes les entitats socials i cadascuna té la seva realitat.
Sí, inclús dinen i totes les estades, no? Els nens.
Sí, 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 la idea és que feguin tot el matí amb dinar inclòs i, per tant, això és, evidentment, suposa un servei extra que els hi dona també una qualitat al casal.
Pues enhorabona per aquesta bona feina que esteu fent. Agraïm al senyor Òscar Costa, gerent general de la Fundació Verge Blanca de Lleida, la participació avui en aquest programa. Moltes gràcies, Òscar. Gràcies, endavant. Endavant, que feu una tasca inconmensurable. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i també per compartir-la.
Gràcies.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Ara temps d'arrossos a la nostra cuina de dilluns a divendres. Arròs de conill i caragols, melós de bacallà, bolets i verduretes i de peix de temporada. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Ampli aparcament. Reserves al 973-22-45-98. Dimarts, tancat per descans setmanal.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosch y te espero de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, amb la sintonia de cinema, la que va triar la Laura per aquesta temporada, això vol dir que comença el divendres de cinema ella amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé, doncs tenim per endavant aquests minuts fins a arribar a la una de la tarda per parlar de les estrenes de cinema que porten unes quantes estrenes. De fet, 7 estrenes tenim.
Sí, no són tantes com la setmana passada, però, bueno, són.
Vale. Abans de tot, has pogut anar al cinema?
No.
Pues escolta, no. Tindràs una llista de pendents que deu fer por, de llarga?
Bueno, de que estiguin ara... És que les he anat perdent de la cartera. Clar. Perquè, clar, si no hi vas, les treuen.
Clar.
Llavors, en tinc 3. En tinc.
Bueno.
Tampoc és tan llarga la llista. Però una sí que he d'aprofitar per anar-la a veure aquesta setmana, perquè ja la treuran, que és el documental de Los Saldos, que és el que s'ambiente el dia d'Inefar.
El documental de Los Saldos.
Los Saldos, sí.
Bueno, pues res. I plataformes?
Plataformes.
T'has enganxat amb alguna cosa o no?
M'he enganxat amb alguna cosa? Doncs la veritat és que no, perquè estic mirant coses que es poden veure de manera independent i que me treguin molt poc temps,
clar.
15-20 minuts com a molt.
Clar,
sí.
clar.
Aviat podré dedicar-hi l'estiu a...
Alguna cosa de Star Wars, com si no et conegués.
Sí, i tant. Veus? Sí, Star Wars Visions estic veient.
Veus?
Però són coses que es poden veure sense seguir la saga de Star Wars.
Bueno, sí, a mi també m'agraden aquest tipus de sèries que cada capítol comença i acaba. Sí que és veritat que aquestes sèries també tenen un fil entre capítols, però normalment cada capítol comença i acaba i això va bé també, perquè igual no ho veus cada dia, igual després t'estàs una setmana sense veure res i no saps per on anaves. En fi,
yeah.
Vinga, anem cap a les estrenes. 7 estrenes, n'hi ha alguna ja de sonada?
Doncs diria que... Bueno, n'hi ha una de sonada, però sonada perquè porta sonant 30 anys.
Ah, vale. Pues vinga. Bueno, va, comença per la que vulguis.
No, començo per la sonada, ja que m'ho has preguntat.
Vinga, pues la sonada.
Mira, pues resulta que es diu Indiana Jones i el dia del destino. Com te quedes?
Com?
Indiana Jones una altra vegada.
Estrenen sí, Indiana Harrison... Jones ja? Jo pensava que encara tardarien més.
No, mira, el dimecres 28 de juny l'estrenen. Es fa el dimecres perquè és una estrena mundial. L'estrenen ja, ja. Arreu, al mateix dia.
Home, és una pel·li molt esperada, no?
Sí, sí, sí. És Harrison Ford que torna a donar vida doncs, a l'arqueòleg Indiana Jones, com us podeu esperar. En aquesta nova missió, doncs, iniciarà una nova aventura, que és la de jubilar-se.
Ah, vale.
Home, no. No, que és,
ah, no?
Que és broma, que faig broma.
Home, doncs... La... A veure,
en aquesta nova... Sí, digue'm.
No, dic que Harrison Ford té 80 anys. Suposo que agafarà un rol dins de la pel·lícula ja diferent, però, bueno, déu-n'hi-do,
eh? No, estàs equivocat. Agafa el rol d'Indiana Jones i salta i fa coses.
Ah?
També fa una review de la seva vida com a Indiana Jones, eh? Això...
Vale.
Les coses com són. Bé, en aquesta haurà de recuperar el dial del llegendari, el dial llegendari, que és el dial del destino, que és un artefacte que permet canviar els esdeveniments històrics.
Uh-huh.
Tornen a haver-hi nazis en aquesta pel·lícula d'Indiana Jones.
Vaja.
En aquesta ocasió, doncs, l'Indiana Jones, l'Indy, estarà acompanyat de la seva fillola i s'enfrontarà a Jürgen Boller, un ex-nazi que treballa per la NASA.
Ah.
Què et sembla?
Déu-n'hi-do.
Tot està bé. Bueno, aventuretes així per a tota la família. Hi ha més pel·lícules, també, per a tota la família.
Sí, sí,
mira,
sí.
Per exemple, La Puerta Mágica, que és una estrena de cine familiar basada en la novel·la homònima de fantasia de Tom Holt. I va sobre que un jove es converteix en un becari en una misteriosa empresa i, juntament amb la seva companya de taula, doncs, se n'adonaran de que la seva no és una feina convencional. Ella aconseguirà ser promocionada, aconseguirà un ascens al Departament de Casualitats, que és on l'empresa genera casualitats per manipular els destins de la gent. O sigui, imagina't, és com una empresa màgica. Ell, en canvi, doncs, serà persuadit per trobar l'objecte més cobejat del món, que és la porta màgica. Aquesta missió el portarà des de les profunditats soterrani ple de follets fins a les altures de l'Himàlaia. I el protagonista doncs, bueno, es convertirà en un, inesperadament en un heroi que haurà de salvar el món d'un malèfic pla. Perquè tu imagina't, tenir una porta màgica que et porti on vulguis. On vulguis, on vulguis. Eh?
On vulguis, i, però on vulguis i quan vulguis o només on vulguis?
Me penso que també quan vulguis.
O sigui, vaja, és el poder en tus manos, eh?
Sí, és una pel·lícula que ha estat produïda per la companyia Jim Henson. I, bueno, doncs us podeu imaginar, doncs molta fantasia, així, efectes especials molt lluminosos i coloridos, bonica, bonica, pinta bé, la pel·lícula.
Molt bé.
La veritat. Vinga, tindrem també una comèdia romàntica que es diu Sin malos rollos. La protagonista d'aquesta pel·lícula doncs, és una noia que està a punt de perdre la seva casa de la infància quan descobreix un curiós anunci de feina. Resulta que uns rics, que són uns pares controladors, estan buscant algú que tingui una cita amb el seu introvertit fill de 19 anys abans de que aquest vagi a la universitat. Però aviat la protagonista se n'adonarà així per sorpresa que aquesta aparent sapastreria del jove no està tan clara, és a dir, que potser podria ser fingida cap als seus pares.
Ah.
Sí, també és una comèdia romàntica així... Bueno, està bé, fresca.
Fresca.
Sí.
Molt bé.
Què més tindrem? Dos pel·lícules franceses. Una es diu Traición. El títol original és Un femme de notre temps, o sigui, una dona dels nostres temps. Però bueno, l'han traduït com a Traición, posau. Saps? Està protagonitzada per Sophie Marceau i ella fa de comissària general de la policia de París. Però aquesta protagonista, aquesta dona, doncs acaba descobrint que el seu home porta una doble vida i que li és infidel i aquest fet doncs la desestabilitzarà i emocionalment i la portarà a cometre actes que mai abans havia imaginat.
Mm-hmm.
No sé, al pòster de la pel·lícula surt Sophie Marceau amb un arco, o sigui, tu t'hi pots imaginar ja, o sigui, Traición, no? Pues bueno, pues ja a menjar-se al seu home que li està sent infidel.
Ja. Bueno.
Què més tindrem? La pel·lícula La Maison.
La Maison? Espera, que jo francès no em vaig fer, però La Maison és casa. La casa.
Sí, sí, però en aquest cas la Maison és el nom d'un bordell.
Ah, vaja, vale? Home.
Perquè és un drama sobre prostitució amb un enfocament eròtic. El film està basat en la novel·la homònima d'Emma Becker, que alhora se suposa que està basat en fets reals, o sigui, que és autobiogràfica,
ja.
La novel·la. Llavors, va sobre la protagonista, que és una jove novel·lista, que vol escriure un llibre que parli sobre els treballs sexuals i el món de la prostitució. Per entendre aquest món, doncs, aconsegueix que l'escolleixin per treballar a La Maison, que és un famós bordell i prestigiós bordell de Berlín.
Ja.
La seva intenció era no passar allí més de 2 setmanes, però s'hi acaba quedant 2 anys. ¿Vale? Llavors, pues, bueno, si busqueu una pel·lícula així una mica tòrrida i calentorra, si no tinguéssiu prou calor al carrer, pues podeu anar a veure La Maison. Almenys al cine hi ha aire condicionat.
Això sí, això sí.
I després tindrem 2 pel·lícules espanyoles.
A veure.
Tindrem Una vida no tan simple, que és una pel·lícula de Félix Vizcarret, on Isaías és un home de 40 anys que fa un temps doncs, va ser un prometedor arquitecte, però ara ja no. Ara va ser els seus dies entre el seu estudi d'arquitectura i el parc a la sortida de l'escola on juguen els seus fills. Ell se sent que no encaixa a cap lloc, o sigui, arriba tard al col·le, la profe li fa bronca, a l'estudi d'arquitectura doncs ja no els donen projectes importants, amb la seva dona doncs, no donen el pas dels anys i el cansament que produeixen els nens. Així doncs, Isaías forja una amistat amb la Sònia, que és mare d'un altre nen de l'escola, es coneixen allí al parc, i ella li ensenyarà que això de criar els seus fills i entrar en la vida adulta doncs no és tan simple. Bueno, la pel·lícula es diu Una vida no tan simple.
Ja.
És complicat això de la paternitat, maternitat.
Uh-huh.
Jo no en puc parlar gaire perquè no en tinc jo. Suposo que deu ser complicat. Vinga, doncs, què més? Ja, i més ara que els nens acaben el col·le.
Sí, sí. O sigui, no, ja han acabat el col·le.
Doncs imagina't, conciliar ha de ser complicat.
Difícil, sí.
Però bueno, vinga. La Fortaleza, una comèdia thriller en la qual doncs, els hereus d'una mansió hauran d'enfrontar-se entre ells en un gran joc orquestrat pel difunt patriarca que exposarà alguna cosa que és molt brutal de la seva ambició, no? Que és el secret millor guardat de la família. Aquesta és una comèdia thriller, que us sapigueu, d'aquestes... Ah, a mi m'ha fet gràcia, la veritat. Està més fresca.
Molt bé.
L'aniria a veure. La Fortaleza. I aquestes són les estrenes de la setmana. Bueno. Com veus, hi ha poca estrena.
Escolta, aquesta setmana serà forta amb el tema de l'Indiana Jones, que suposo que ho acapararà tot, i la de Barbie, que és la setmana vinent.
No, encara queda.
Ah.
Encara queda.
Perquè, clar, sí. també és una altra pel·lícula que se suposa que ho acapararà tot, no?, aquella setmana.
Bueno, esperem. Jo ja fa dies que segueixo tot el que van fent amb el tema Barbie. La veritat és que són pel·lícules molt ben promocionades. Jo, mira, tinc pendent La Sirenita, que m'han dit que el cine és espectacular.
És veritat, m'ho vas dir això.
Jo tinc ganes de veure pel·lis espectaculars quan vaig al cine. I fresques, que allí es veu que te refresques. Jo he anat 2 vegades a veure Avatar perquè anava sobre l'aigua i així m'ho refrescava també, saps?
No, sí, perfecte. Si t'ha funcionat, perfecte. És veritat que al cinema sí està bé, eh?
Sí, no, i entres. Jo entro a una pel·lícula. Ah.
Déu-n'hi-do. Bueno, doncs res, que ens plantarem a la una. Laura... Sí. Pensava que t'havia perdut. Dic, aquest cap de setmana trobaràs moment per anar a veure l'Indiana Jones o t'esperes a que passi el primer volum de gent?
Uf, i és que...
Clar.
No sé què faré.
No em diguis... No...
Així, en termes generals.
Vale, però no em diguis que no t'agrada Indiana Jones ara,
Clar, m'agradava quan era nena. Jo no he tornat a veure... Bueno, sí, vaig tornar a veure Indiana Jones, La Calavera de Cristal, que no sé quants anys fa d'això, la veritat, que fa 5, 6, 7, 8 anys.
Que, per cert, aquesta, La Calavera de Cristal, és una que ja estava molt separada de les altres tres.
Sí.
I que...
Sí, m'agraden, són pel·lis fàcils.
Perdona, escolta, jo les tres primeres me les he vist un munt de vegades.
Però perquè tu records sempre les mateixes pel·lícules.
Perquè quina mania, que no, però són pel·lícules per veure amb els petits de casa. Vinga, va, Indiana Jones. I són divertides. Són d'acció, amb aquell rerefons còmic també. I per exemple, la tercera, que surt Sean Connery fent de pare d'Indiana Jones, és boníssima aquella pel·lícula.
Bueno, boníssima, sí. A veure, bueno, si
totes,
manteneu.
Totes són bones.
A veure si manteneu, boníssima. No, pues, segurament no, no és...
no és una pel·li d'Òscar, però...
Això vull dir, però vull dir, és còmode de veure, és fàcil. Està bé.
Sí, sí. Està bé. Sí, cinema familiar. Doncs
pues res. Laura González, quan vagis a veure l'Indiana Jones ja m'ho expliques, eh?
Vale.
Vale. Apa, bon cap de setmana i bona revetlla de Sant Joan.
Bon cap de setmana.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Avui estarà amb nosaltres la presidenta de Creu Roja Lleida. Amb ella parlarem també de les xifres que ja ens han facilitat del 2022, perquè vegis la quantitat de persones a les que ajuden, eh?
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Vamos con otra ración de pacto y hoy nos la vamos a tomar en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. En ese escenario se han constituido este viernes las Cortes de Aragón y ha salido como presidenta una diputada de Vox, Marta Fernández, quien, por cierto, ha borrado ya sus perfiles en las redes sociales porque le han empezado a sacar vídeos y textos con todo tipo de declaraciones polémicas. Bueno, el caso es que ella es presidenta de las Cortes gracias a los votos del PP y la pregunta es si con este acuerdo acaba la historia. Bueno, pues ni muchísimo menos. Aquí comienza. La noche electoral dejó en Aragón un escenario tan complicado como el de Extremadura o, por ejemplo, también el de Murcia. La diferencia es que en Aragón todavía se mantiene en pie el puente de negociación entre PP y Vox, aunque se está tambaleando. Para entenderlo, hay que mirar al arco parlamentario que salió del pasado 28 de mayo. La mayoría absoluta en Aragón está en 34 diputados. El PP ganó de calle las elecciones y consiguió 28 escaños, pero necesita pactar. A partir de aquí, las opciones son estas. La primera, que el PP alcance la mayoría absoluta con los votos de Vox, y aquí pasa lo de siempre, lo que está pasando en Extremadura o en Murcia, que Vox quiere entrar en el gobierno y los populares prefieren gobernar en solitario con apoyos puntuales. Esto es lo que ahora negocian los dos partidos. El hecho de que hayan pactado la presidencia de las Cortes mantiene viva esa negociación, pero de momento no hay nada cerrado. Y luego está la opción B, que el PP pueda gobernar en minoría. Para ello necesita varias cosas. Primero, el diputado que tiene el PAR, el Partido Aragonés Regionalista. Si lo consiguiera, el PP tendría entonces que negociar la abstención de Aragón Existe y también la de Vox. Así que el partido de Santiago Abascal aparece en todas las ecuaciones. Es decir, el PP no se va a librar de negociar con Vox en ningún caso. Y nada se puede descartar. Y si no, que se lo digan a María Guardiola, la candidata popular en Extremadura. Ahora mismo tiene más cerca repetir las elecciones que ser presidenta. PP y Vox están muy lejos de llegar allí a un acuerdo y el gran beneficiado de todo esto se llama Guillermo Fernández Vara, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. El candidato del PSOE reivindica que ganó las elecciones y se limita a presenciar el espectáculo. La verdad es que solo están poniendo huevo.
Yo creo que hay que hacer todo lo posible para que no haya elecciones. A mí me parece que la afirmación de que si hay que ir a elecciones se va, que ha hecho la señora Guardiola, es una frivolidad. Eso no vale. Es decir, no puede tomarse una decisión de que el ciudadano que va a votar, luego su voto, los gobernantes o los aspirantes a gobernantes no sean capaces de trasladarlo en formas de gobierno.
Pues bajan revueltas las aguas del Guadiana a su paso por Mérida, pero como vemos, tranquilas, lo que se dice tranquilas, tampoco descienden las del Ebro a su paso por Zaragoza. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que ya te puedes ir despidiendo de la mascarilla, pero vas a tener que ir buscando el abanico. Te cuento, esta tarde el gobierno y las comunidades autónomas se reúnen para estudiar la posibilidad de eliminar las mascarillas en hospitales, centros de salud, farmacias, dentistas y residencias de mayores. 3 años después podríamos decir adiós a la última restricción contra el coronavirus. Estaremos atentos a ver qué pasa. Este fin de semana, te decía lo del abanico, llega la primera ola de calor del verano. En 5 provincias del sureste este se van a superar los 40 grados. No será hasta mediados de la semana que viene cuando las temperaturas vuelvan a situarse en valores propios del mes de junio. Y una persecución policial en Madrid ha terminado con un fallecido. El hombre de 63 años se encontraba en el interior de su coche cuando otro que estaba a la fuga se lo ha llevado por delante. Y el Papa se ha reunido con 200 artistas de todo el mundo en la Capilla Sixtina con ocasión del 50 aniversario de la inauguración de la conexión de arte moderno de los museos vaticanos. Francisco les ha recordado que el arte nunca puede ser un anestésico, sino que debe servir para despertar las conciencias.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay que contar dos renovaciones importantes en la Liga.
Sí, la de última hora, la de uno de los banquillos que todavía no tenía dueño. Por fin ha renovado José Bordalás en el banquillo del Getafe. Firma por dos temporadas. Y en el Real Madrid, a la espera de lo que pase con Mbappé, la plantilla se sigue perfilando y se confirma lo que adelantó Melchor Ruiz, que Dani Ceballos renueva a Melchor.
Sí, el de Utrera amplía su contrato a 4 años, es decir, hasta junio del 2027. Ceballos lleva 4 temporadas en el conjunto blanco, en las que ha ganado 11 títulos, entre ellos 2 Champions, una Liga o una Copa del Rey. La siguiente renovación en anunciarse oficialmente en el Real Madrid tiene que ser la de Luka Modric. Por otra parte, la postura del Real Madrid en cuanto a Kylian Mbappé es que si el francés no pacta su salida con el Paris Saint-Germain y este no le pone precio, el Real Madrid no haría ningún movimiento.
En el Sevilla, a esta hora está prevista la rueda de prensa de despedida del director deportivo Monchi. Esta tarde juega Carlos Alcaraz en los cuartos de final de Queens ante el búlgaro Dimitrov y están en marcha los campeonatos de España de ciclismo en Madrid. Hoy las cronos. En la femenina ha ganado Mireia Benito, en la sub-23 Unai Aznar y en breve comienza la crono élite masculina.
Estás en Mediodía Cope.
I tot seguit escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
La diòcesi va celebrar l'assemblea anual. Estimats diocesans, el passat 27 de maig es va celebrar a la Casa de l'Església l'anunciada de Lleida, l'anunciada Assemblea Diocesana, que cada any es programa com una acció important per a tots. Estava fixada al calendari anual. Ja en el comentari del diumenge 21 de maig vos vaig anunciar la celebració. Avui vos dono comptes de la mateixa. Vam cridar a l'arquebisbe emèrit de Saragossa, Monsenyor Vicente Jiménez, per fer la ponència, perquè és un home que ha dedicat el seu temps últim a preparar i ajudar el Papa en el tema del sínode, que era també el tema central nostre. L'actual comentari té com a objectiu informar de la celebració i proposar-vos alguna cosa que va sortir per allí perquè ens servisca a tots. És que ens sentiu per la ràdio i és que ens llegiu en el full dominical o en els diaris. El matí va quedar dividit després de la pregària inicial en 3 parts. La ponència del senyor arquebisbe, que va gosar el títol de l'assemblea, Parròquia Sinodal, Camí de Futur, amb 2 capítols, què és una assemblea diocesana i com caminar a una parròquia sinodal, recordant els 3 temes que ha utilitzat el Papa Francesc per a tot el procés d'aquest sínode. Segon, breu exposició de 4 experiències diocesanes on s'entreveu la tasca compartida en clau sinodal d'algunes coses nostres. L'IREL, Càritas Diocesana, la catequesis en una parròquia urbana i també la creació d'un centre d'esplai en un poble. Era un comentari de les coses nostres. I per últim, la 3ª part, reunions per arxipressatge on tothom va poder aportar la seva opinió que va ser recollida i exposada amb una aplicació digital. Em sembla oportú fixar en aquest escrit i en aquestes paraules que vos pronuncio algunes conclusions que serviran per a enriquir l'atenció. Són frases d'algú o d'algun grup d'aquell dia de l'assemblea. Mos serveixen per avui i per al futur. Estar disposats, diuen, a realitzar el primer anunci amb equips ben preparats, participar activament en tots els consells, compromesos amb els més vulnerables, formar el Consell Pastoral, arxiu prestal amb representants de totes les parròquies. Com a batejats, tot això amb missió. És necessària la interioritat i la formació. Corresponsabilitats en la efectivitat en el servei litúrgic dels serveis pastorals. Proposar una trobada interparroquial amb tots els sacerdots i moltes altres aportacions més que agraïm sincerament. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Tenim 9 minuts i mig per sobre de la una i el que fem avui, divendres 23 de juny, dia de la Revetlla de Sant Joan, és buscar la previsió meteorològica. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui pugen les temperatures i no es descarta que siguin significativament altes a punts de la depressió central amb una màxima de 33 graus. A Lleida predomina el cel poc ennuvolat o clar amb intervals de nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu i el vent és variable fluix en predomini de la component oest a la depressió central. Demà continuaran pujant les temperatures assolint 36 graus a Lleida, 35 a Balaguer, 32 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. El cel estarà poc ennuvolat o clar amb intervals de nuvolositat alta durant la tarda i el vent continuarà variable fluix en predomini de la component sud a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. En uns minuts està amb nosaltres la presidenta de Creu Roja Lleida. Abans, però, una darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, hi ha una desena d'institucions científiques situades a les dues bandes del Pirineu, sota la coordinació de la Universitat de Barcelona, que han demanat fons europeus POCTEFA per poder crear una xarxa de monitoratge del permagel que queda en algunes crestes de la serralada situades a partir dels 2.800 metres d'alçada. L'objectiu és analitzar el comportament d'aquestes superfícies congelades en l'actual context de canvi climàtic, tal com ja s'està fent als Alps, i poder establir unes directrius per saber com s'ha d'actuar. Durant aquesta setmana, Puigcerdà ha acollit la 6a Conferència Europea de Permafrost, un congrés que es du a terme cada 4 anys i que en aquesta edició ha reunit a 450 investigadors de 33 països d'arreu de tot el món. I t'explico també que l'escriptor Josep Vallverdú publica Mosaic de Tardor, el quart volum de relats memorialístics de la mà d'Edicions Proa. L'obra narra aquelles preocupacions, interessos i esdeveniments que han marcat la vida de l'autor lleidatà durant la segona meitat de la seva vida des de l'any 1969. Em vaig adonar que havia fet llibres d'autobiografia que acabaven als anys 70 i des de llavors han passat moltes coses terribles. Això és el que ha dit Josep Vallverdú. De fet, el llibre va des de la represa democràtica fins a l'1 d'octubre, tal com ha concretat la seva editora Carme Vidal. La publicació de l'obra, que coincideix amb l'any en què se celebra el seu centenari, pretén donar a conèixer a l'autor més enllà de les seves divulgades obres de ficció, que a més ja sabeu que teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. Vinga, que nosaltres fem una pausa i de seguida està amb nosaltres la presidenta de Creu Roja Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 25 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 79 céntimos el kilo y el melocotón amarillo a granel a solo 1,99€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Estem a l'any 2023 i ja sabeu que, i amb les entrevistes que hem fet darrerament, les darreres setmanes, doncs hi ha una part de la societat que segueix necessitant molta ajuda per tirar endavant, per arribar a final de mes, per poder fer tres menjades, per poder tenir un lloc on dormir. Sé que és estrany de dir-ho així, però estem a l'any 2023, teòricament vivim en un país on no haurien de passar aquestes coses, però segueixen passant. I hi ha moltes entitats que, de manera paral·lela a l'acció de govern, doncs, estan volcant-se perquè la societat i perquè aquestes persones doncs, puguin tenir una oportunitat per sortir-se'n, per tirar endavant, no només ja per sobreviure, sinó per poder tirar endavant. Avui és el torn per parlar i descobrir les xifres del 2022 de la Creu Roja. Una Creu Roja que ja sabeu que és una entitat a nivell internacional importantíssima, amb una llarguíssima història, però que van tenir la gràcia fa molts, molts anys d'implantar-se a nivell local a molts llocs i poder fer aquesta acció local. Està amb nosaltres la presidenta de la zona de Lleida, de la província de Lleida, la Dolors Curià. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ho dic perquè quan parlem de Creu Roja, moltes vegades diem, bueno, sí, val, és una entitat internacional enorme, vols dir que poden arribar doncs, amb aquest veí d'on vinc jo, aquí en aquest carrer de Lleida? Doncs sí, hi arriben, perquè vosaltres fa molts anys, com a organització, crec que acertadament veu baixar a nivell local tot el que s'ha pogut.
Sí, jo crec que Creu Roja, un dels principals factors que té molt positius és que tenim assemblees esteses per tot el territori. I això fa que puguem arribar als pobles, poblets, perquè si ens quedéssim aquí a Lleida, les capitals de província, doncs es fa molt més difícil. En canvi, si tens a cada comarques i no comarques, a vegades són locals també aquestes assemblees. Nosaltres tenim 13 assemblees a Lleida i d'aquestes n'hi ha de comarcals i locals. I això fa que puguem arribar a tot el territori. Estem allí a prop de tothom. I és més fàcil per la gent i per nosaltres poder atendre les persones.
Clar. Dolors, presidenta de Creu Roja Lleida des del 2014.
Tres mandats, ja no me'n recordo. Ja.
Bueno, 2014. Sí. Les xifres que heu presentat... Perquè, clar, tu vius el dia a dia de Creu Roja, però sí, suposo sí. Que hi ha coses que quan prepareu el resum, en aquest cas del 2022, i veus les xifres, no sé si alguna t'ha sorprès. És a dir, tu el dia a dia el veus, però quan te fan el resum, dius, mira, hem fet tot això aquest any, hem mogut tot aquest personal, hem destinat tot aquest pressupost, no sé si hi ha alguna xifra que dius, ui, això és més gran del que em pensava.
Jo des que vaig entrar, tal com dius, doncs teníem un pressupost que entre cometes era manejable, un pressupost que trobaves normal. A mesura que han anat passant els anys, aquests pressupostos han anat augmentant d'una manera exponencial. O sigui, és increïble el pressupost que tenim ara a Creu Roja. Mai jo ni els que estem treballant a Creu Roja ens havíem pensat que necessitaríem aquest pressupost, aquesta quantitat de gent i que arribaríem a tantes coses. Vull dir, el pressupost aquest és perquè arribem a moltes coses. També aquí hi ha uns punts claus com han sigut la pandèmia, la crisi d'Ucraïna i la crisi social. Vull dir que tot això fa que els pressupostos hagin d'augmentar.
Mira, si voleu xifres, que aquestes són lletges perquè són fredes i fan referència a persones, però a vegades és la manera de fer-nos a la idea. L'any 2022 la Creu Roja ha atès a més de 28.500 persones a la demarcació de Lleida. No de Catalunya, no, de Lleida. Més de 28.500 persones, de les quals pràcticament el 46% són persones en programes d'extrema vulnerabilitat. Sí. Dolors, cap on anem?
És que aquesta extrema vulnerabilitat, que és una paraula que, que ara has dit tu ara mateix, però ja fa temps que nosaltres a Creu Roja ja fa uns anys que la tenim aquí, a darrere. El tema de la desigualtat social fa que hi hagi persones que estan en un extrem que no aconsegueixen sortir-ne. No aconsegueixen. Per què? Primer, perquè els sous són baixos, la formació també fa difícil a vegades que aquestes persones tinguin accés al món laboral i qualsevol família que no té accés al món laboral no se'n pot sortir. I tot i amb això, accedint al món laboral, una persona que cobre 400 euros, 500 o 600 i té una família i té canalla que anden al col·le, és que és impossible, o decideixen menjar o decideixen no tindre casa, han de prendre pues, decisions tan dràstiques com aquestes. I això no, la gent no se n'acaba de sortir, no, i es queden allí amb aquell raco que en diem de l'extrema vulnerabilitat i costa moltíssim. Per això estem nosaltres allí, per intentar ajudar-los a nivell integral, com a família.
És sostenible, mirant, no el 2022, 2022, 21-20, és veritat que venim d'una pandèmia, però és igual, el 2019 ja veu ajudar més gent que el 2018, i el 2018 més que el 2017. Per tant, la tendència és a l'alça. Insisteixo, els darrers 3 anys segurament doncs, s'ha disparat per factors externs que no teníem previstos, però la tendència ja era l'alça. És sostenible?
Bueno, sostenible, aquesta paraula és molt difícil avui en dia.
No, és a dir, Creu Roja podrà arribar a tot?
Creu Roja arribarem a on podem. L'avantatge que també tenim a Creu Roja, que és el que et dèiem abans, que estem a nivell nacional, autonòmic i provincial, que entre tots també ens ajudem, o sigui, fem campanyes a nivell nacional, campanyes a nivell autonòmic, i aquestes campanyes són les que ens serveixen per arribar amb aquestes puntes que tenim. Però clar, arribarà un moment, o arriba un moment que a nosaltres ens preocupa, perquè està augmentant això, i a veure, els socis estan allí, les empreses estan allí, però es fa difícil. Però jo crec que això ho hem de fer entre tots, vull dir, tampoc no es Creu Roja, vull dir, hi ha altres entitats, i després hi ha l'administració també, que també la responsabilitat és de l'administració, nosaltres podrem ajudar. O aquí estem tots, clar, inclús societat, empreses, entitats, tots, o no ens en sortirem. El que passa que, bueno, doncs és pa patir, perquè cada vegada ho veus més difícil.
Dolors, mira, ja aprofitant que estàs aquí avui amb nosaltres, anem a recordar com està organitzada la Creu Roja, perquè quan parlem de la Creu Roja, doncs inicialment sempre ens ve a la ment doncs, aquelles persones duien una camilla a les guerres i aquelles històries. Evidentment, tot això ha evolucionat molt, que també hi sona, però ha evolucionat molt, no? La Creu Roja avui en dia, com està organitzada?
Creu Roja, a veure, paro de Creu Roja Lleida, després ho podríem traspassar a nivell nacional. Creu Roja, demarcació de Lleida, nosaltres tenim la seu a Henry Dunant, allí tenim els tècnics, que són els que s'encarreguen de portar a terme, de desenvolupar els projectes que es desenvolupen a través dels voluntaris que nosaltres tenim. Val? I això es fa a cada assemblea. Cada assemblea depèn de les seves possibilitats. O sigui, a Lleida sí que tenim molts més treballadors, molts més voluntaris, però on anem a Pont de Suert, per exemple, doncs que tenim doncs un delegat, 10 socis, socis més, 100 i pico, i 10 voluntaris. Quins programes es poden fer allí? Quins són els necessaris de fer allí? Doncs, gent gran, pobresa extrema, doncs ataquem aquests dos temes, no podem fer-ho tot allí perquè tampoc és necessari. Aquesta és una mica l'estructura a nivell general i després, bueno, i a nivell autonòmic és exactament igual. Vull dir, no, hi ha els, o sigui, tenim els socis, els voluntaris i els tècnics. I així treballem.
Voluntaris.
Importantíssim.
Suposo que és clau, no?
Importantíssim. Creu Roja és una societat de voluntaris i gràcies als voluntaris podem tirar endavant. Jo sempre els he dit, quan m'agrada molt estar amb els voluntaris quan fem les trobades perquè m'expliquen les seves experiències, perquè al final els voluntaris són els que estan al costat més a prop de la gent i això és el que els transmet amb ells, i quan a mi m'expliquen el dia a dia, realment aquestes persones és que no té preu, és increïble, perquè a més ho fan amb una il·lusió i unes ganes que surten d'allí que diuen gràcies a Creu Roja, no, gràcies a Creu Roja, no, gràcies a vosaltres. No podríem sense els voluntaris.
No té edat, no, això de fer-se voluntari?
No.
És a dir, t'ho dic perquè fa uns dies vas estar amb el Cosme aquí en aquests micròfons fent una entrevista humana, personal, sí, de la Dolors Curià, per entendre'ns. Avui estem parlant de la Dolors Curià, presidenta de la Creu Roja, i jo recordava que jo vaig fer el servei militar a la Creu Roja com a voluntari al tema de les ambulàncies, a les urgències, eren altres temps, i tot això ha canviat molt, afortunadament. Però es veia el voluntari doncs, una persona de 16, 17, 18, 20 i pocs anys, no? A partir de certa edat doncs, ja no. Avui en dia jo crec que això ha canviat, es pot ser voluntari a qualsevol edat.
Sí, des de que naixes pot ser voluntari. Sí, a veure, ara el que tenim, el voluntariat ha anat canviant els últims temps, realment la pandèmia ens ha fet canviar bastant aquest tema. Abans, bueno, doncs anaves a Creu Roja i havies de fer una formació per ser voluntari, i ara en aquests moments és dir, jo vull ser voluntari, Vaja, Creu Roja, què puc oferir a Creu Roja? Jo em veig capaç de fer això i això. Nosaltres tenim això, ens adaptem a les teves necessitats. Horaris, llocs, el que sigui, però, bueno, el que pugui fer la persona, vull dir, no li demanem nosaltres, sinó que ella ens diu, jo puc fer això, doncs tenim això. Uh-huh. I la veritat és que és la manera que nosaltres aconseguim més socis. Encara que sigui 2 hores a la setmana, és que és igual de valorable, vull dir, o molt més. Uh-huh.
Parlaves abans de com us organitzeu. Les àrees amb les que vosaltres treballeu van de, bueno, des de la gent gran a la gent necessitada, als refugiats... És que, clar, toqueu un munt d'àrees.
Sí. A veure, el nostre lema, entre cometes, és estar... No, entre cometes, la realitat és estar al costat de les persones més vulnerables. Dintre d'aquestes persones més vulnerables, ens podrem trobar, bueno, comencem per la migració i refugi, perquè és un dels temes candents que tenim avui en dia, però també, bueno, que ja ho havíem tocat sempre, ho havíem treballat sempre, les persones que demanen asil. Val? Uh-huh. Després també el tema de la salut. El tema de la salut també estem molt posats en el tema de la salut, ajudar les persones que tenen problemes de salut, inclús els han d'anar a comprar coses a la farmàcia, si hem d'estar amb els nens petits que tenen problemes a l'Arnau, això ho fa la part de Creu Roja i Joventut. Després també estem molt al costat dels infants. Els infants és un col·lectiu que creiem que és el futur de la societat i per tant és molt important que tinguin una base bona. Els intentem ajudar a fer el reforç escolar, com fem sempre, també fem la campanya de les joguines, uh-huh. I després quan comença el curs escolar, a part del reforç escolar de durant tot l'any, quan comença el curs, les famílies vulnerables, evidentment, que per elles és una dificultat enorme, els llibres, el vestuari, i nosaltres estem allí amb ells.
Engegar un curs és caríssim,
eh? Moltíssim, famílies. Ja per les famílies en general sempre ens ha sigut difícil, vull dir, doncs ara imaginem per aquestes persones. Bueno, persones grans, les persones cuidadores, i bueno, després les persones que no tenen feina, l'ocupació també és una part important del Creu Roja. Nosaltres som persones que normalment pues, no tenen un nivell alt de formació i necessiten que els ajudem a saber què és el que ells poden fer, el que els agrada i per on se'n poden sortir. Nosaltres els ajudem amb aquesta banda. Ara precisament l'altre dia, fa poc, vam estar en un acte on hi havia 11 empreses de Lleida i hi havia 60 persones que estaven formades per Creu Roja per buscar feina. I bueno, pues esperem que moltes d'aquestes persones hagin trobat feina, perquè vam atendre l'any passat unes 800 i pico persones que estaven buscant ocupació, perquè hi ha els temes tecnològics també que no en parlem, que avui en dia abans era més fàcil boca a boca, una carta, un escrit, però avui en dia els temes tecnològics...
No, la barrera, l'escletxa digital.
L'escletxa digital aquesta també.
És terrible, nosaltres... ja.
Sí.
No, és terrible, jo ho dic...
Ja des de nosaltres,
jo,
no?
Jo ho a casa. Mira, sí. Els meus pares no són unes persones que visquin d'esquena a la societat ni a l'evolució, ni molt menys. De fet, com que jo ja soc doncs, friqui tecnològic, a casa tenen de tot. Però sí que és veritat... que és que moltes vegades han d'acabar recorrent als fills per fer un munt de gestions que segurament amb la pandèmia s'han accelerat de manera salvatge, tot es fa per internet i clar, donem per fet que tothom sap el que està fent amb un dispositiu mòbil. I, aviam, començant ja perquè la pantalla és bastant petita, és més complicat del que sembla.
No, i per exemple, les persones grans, i ara ja parlo també inclús a nivell personal, les persones grans, jo reconec a casa meva, si no haguéssim estat els meus germans i jo, el meu pare i la meva mare, moltes coses no les haguéssim pogut fer. I ara això ho trasllado ja a nivell social, a nivell de la societat en general.
Clar.
És increïble, vull dir, en aquests moments, i necessiten que algú estigui a la vora per ajudar-los, per això estem.
Dolors, et volia preguntar per una feina molt concreta que feu, que sempre m'ha fascinat, i és el tema de tractar la soledat no volguda de la tercera edat, que em sembla terrible, em sembla una cosa que la societat no s'hauria de poder permetre.
No, la societat, per això hauríem de participar tots aquí. Creu Roja, simplement, les persones... Pensem que hi ha moltes persones a Lleida, per les circumstàncies, perquè la societat ha canviat. Abans tothom vivia en família, els padrins, els pares, ara això no passa, es queden els pares sols, o es queden gent sola perquè estan sols. I aquestes persones, realment, només una trucada, un bon dia, què necessites avui... Això per ells és continuar vivint. I això és molt important. I això per Creu Roja nosaltres és un orgull quan estan esperant la nostra trucada i el primer que fan és somriure i donar-te les gràcies, o quan troben a la porta i t'hi diuen, nena, entra, vols fer un cafè? Que... això és fantàstic. Bueno, és fantàstic a nivell de que els podem ajudar, o sigui, ells se senten... Dius, és que no estan sols, no estan sols. I, per desgràcia, avui en dia aquesta situació s'està, bueno, s'està greujant, perquè ja et dic, la societat ha canviat. És un orgull.
En fi, estem parlant amb la presidenta de Creu Roja Lleida, la Dolors Curià. Ja veieu que tenen un munt de fronts oberts, per desgràcia, però els tenen oberts i estan treballant-hi de valent gràcies al voluntariat i gràcies a les aportacions dels socis. Jo us dono el telèfon per si voleu trucar, perquè després d'escoltar aquesta entrevista diu, escolta, mira, vaig a trucar a veure com puc ajudar. 973-2799-00, 2799-00, podeu trucar a Creu Roja i els dieu, escolta, mira, que jo vull ajudar. No sé com, però vull ajudar. Què he de fer? Què puc fer? Una aportació econòmica, que benvinguda sigui, però si no tens diners, però tens temps, doncs una aportació de temps, que és valuosíssima, el temps. A vegades no li donem importància i és molt valuós el temps també. 973-2799-00, 2799-00. Estan darrere del Carrefour, per entendre'ns, al carrer Henri Dunanú, que per cert és el nom del fundador de Creu Roja. Jo recordo quan es van fer les obres per fer la seu de Creu Roja, era una zona que no estava urbanitzada, aquella zona, i per això se li va donar aquest nom al carrer, perquè allí anava la seu de Creu Roja. Dolors Curià, escolta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui i enhorabona per la tasca que feu.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, jo et diria que a cop de repetició hem aconseguit ja que aquesta sintonia, quan l'escoltem, ja ens veiem al cap de setmana, perquè ens porta acompanyant aquests darrers minuts de divendres, temporada rere temporada, per parlar d'oci, per parlar de propostes de cultura, d'espectacles, de música, d'arts escèniques, i ja sempre de cara al cap de setmana. És el nostre espai groc, la nostra tertúlia, la més amable, jo diria, de tota la setmana, i com que sempre ha estat situada aquí, divendres, camí cap a les 2 de la tarda, jo crec que és d'aquelles sintonies que, almenys els que escolteu habitualment, ja nosaltres, com que sempre ens la posem, doncs ja ho tenim clar. Ara sí, ara ja és divendres, ara ja estem a les portes del cap de setmana. Com sempre, ben acompanyats, avui de manera remota està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Puri Terrado, que és igual, remotament o aquí en directe, és posar-li la sintonia i la Puri balla. O es mou.
Doncs sí, m'agrada molt.
Això m'ho fa des del primer dia, eh? O sigui, no us penseu, que... No, des del primer dia. A més, m'organitzava la coreografia, la Puri Terrado. Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots.
És o no és? La Puri...
Sí, sí.
Jo me'n recordo fa molts anys que vinga, va, anem a fer aquí coreografia
sí.
I...
Sí, així és, així és. Sí.
I amb totes, totes juntes.
Sí.
Dirigia.
Feia bona pinta, les coses com siguin. Bueno, Puri Terrado, anem a parlar d'estiu, perquè ara sí que ja estem a l'estiu, i també del concurs internacional de piano Ricard Vinyes, que sí. Això també ja està aquí, eh?
Doncs sí, nosaltres el comencem el dia 27, que és dimarts, amb la recepció dels concursants, i no és obert al públic la recepció, però sí que és un dia de feina important, perquè llavors és quan comprovem que tots els concursants que hem seleccionat, doncs els tenim a Lleida. Llavors, de fet, ja les proves comencen el dimecres 28 de juny, a les 9:30 i a les 4. I el dijous també, el 29 de juny, a les 9:30 i a les 4. Són 17 concursants i toquen aproximadament una hora. Uh-huh. I, per tant, necessitem temps per poder escoltar-los a tots, no? Sobretot dir que aquestes proves del dimecres i del dijous doncs, seran d'entrada gratuïta. Uh-huh. I... bueno, estan dient el pronòstic del temps també, no?, que serà de molta calor aquesta setmana que ve.
Sí, sereu, sereu refugi climàtic.
Som refugi climàtic i si algú vol passar una bona estona, doncs pot estar allí i, a més, molt ben refrigerat, sí, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, el divendres, el dia 30 de juny, els finalistes, que són tres, aniran a Sabadell a assajar amb l'orquestra el concert per a piano i orquestra que ens oferiran a la final. Uh-huh. I aquest mateix dia, doncs, tindrem al pati de l'Institut d'Estudis i Lerdens els semifinalistes que no hagin passat, que ens oferiran recitals oberts a la ciutadania i més vinculats al carrer, no? Seran al pati de l'Institut d'Estudis i Lerdens a les 12, a les 6 i a les 7 i mitja.
Bueno, jo només, o sigui que... només us dic, Puri, estaràs d'acord amb mi, que fins i tot els que no hagin passat tenen un nivell extraordinari, eh?
Són excepcionals, vull dir que dono fe de... perquè he estat escoltant-los a les proves eliminatòries i dono fe de que són magnífics tots i que tenen un nivell extraordinari com per poder-los estar escoltant. A més, d'aquests concursants n'hi ha diversos que han obtingut premis a diferents concursos internacionals, o sigui que això també el seu currículum els aporta una garantia de que estem parlant d'un concurs que per ser el 25è aniversari doncs tindrà un nivell molt elevat.
Molt bé.
I finalment, el dia 1 de juliol farem la gran final a les 7 de la tarda, que en el qual en aquest concert farem els tres concerts de piano i orquestra que presenten els tres finalistes i estaran acompanyats per l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigits en aquesta ocasió pel Néstor Bayona, ja que era el 25è aniversari, ho hem volgut vincular molt amb Lleida. El Néstor Bayona és un exalumne nostre del Conservatori de Lleida que ha estat triomfant arreu d'Europa, a França, a Budapest, a diferents països com a director d'orquestra. Ell és pianista, a més, amb la qual també coneix molt bé el repertori que es demana per a la final i, per tant, tindrem un dia, penso, molt interessant, no? Perquè el concurs es diu Ricard Vinyes, lleidatà que ha portat el nom per tota Europa i per Estats Units i per Rússia, vull dir que ell va viatjar molt fent concerts i tenim que estarem dirigits per un pianista lleidatà que és director d'orquestra i que també està portant el nom de Lleida arreu d'Europa, no? Jo crec que és una ocasió també molt bonica per veure un concert extraordinari i aquest sí que tenim una entrada, s'ha de pagar entrada, però és com a simbòlica i alhora ens ajuda una mica a afrontar també algunes despeses perquè el que és l'orquestra, doncs aquí pensa que tenim, oferim 12 concerts de piano i orquestra als concursants. Per tant, l'orquestra ha de preparar 12 concerts.
Això no va dir, el dia de la final, eh? O sigui, però tots fan el mateix?
No. No ho sabem. Cadascú pot triar un d'aquests 12 concerts de piano i orquestra.
I quants arriben a la final?
Tres.
Déu-n'hi-do.
Jo, per dir alguna cosa, el Maria Canals, per exemple, doncs alguna ocasió ha passat que els tres portaven el mateix concert i, per tant, se sentien tres concerts iguals.
Val.
Però no és lo habitual. Nosaltres, en el nostre cas, no ha passat.
Bueno. O sigui, aquí els qui tenen més feina és l'orquestra, que se n'han de prendre 12.
Sí, és veritat que com que també ho hem fet diversos anys, també ja es forma part del repertori de l'orquestra, no?
Déu-n'hi-do.
I també la vinculació amb aquesta orquestra hi és perquè el guanyador actuarà amb l'Orquestra Simfònica del Vallès a Lleida per descomptat, però també a Sabadell i al Palau de la Música de Barcelona.
Ahà. Doncs, escolta, quina durada, els hi marqueu la durada mínima i màxima?
La durada és la del concert que han escollit.
Vale, però deuen de ser similars.
Al final, que ve a ser una mitja hora de promig.
Bueno, bueno, ja temps, per ensenyar el que saps, mitja hora és... Bueno,
mitja hora, hi ha concerts que són més llargs, depèn del que triïn, no? Del que han triat. I llavors l'acte és bonic també perquè fem la prova dels tres finalistes i a l'acabar el públic el demanem que no marxi, fem una votació del públic a veure qui és el que els ha agradat més i fem que això mentre el jurat delibera.
Sí, sí, sí. A veure si coincideixen.
Sí, a veure si coincideixen amb el jurat o no, perquè això és la percepció subjectiva del públic, és a vegades diferent a la percepció subjectiva del jurat, no? El nivell tècnic. Bé, és bonic perquè llavors el jurat del públic també fem un sorteig d'un premi però en aquest cas no per al guanyador del premi del jurat, sinó per una persona...
Sí, sí, clar, del públic. Bueno.
Sí.
Doncs escolta, en quina hora, anem a recordar-ho, això serà dissabte?
El dissabte dia 1 de juliol.
Dissabte 1 de juliol. En quina hora començarà?
Sí. A les 7 de la tarda.
Doncs apa, 7 de la tarda. Sí. Aquesta és l'única que s'ha de pagar per entrar, és la final.
Sí.
Són tres pianistes.
10 euros, sí. Però tothom, 10 euros d'entrada general, però tothom sabeu que tenim el descompte d'amics de la temporada, descompte de persones jubilades o discapacitats, etcètera. Estudiants de música, vull dir que tenim molts preus que realment és un preu simbòlic.
Però recalco, Puri, el que diem sempre, que d'aquests tres pianistes és que si sou aficionats a la música clàssica, després ens sentireu a parlar de manera constant els propers anys. Per tant, escolta, jo el vaig veure. Jo crec que és això.
Sí.
Jo el vaig veure.
Realment, a mi em fa molta il·lusió rebre propostes de concerts en què el solista és un dels guanyadors nostres al concurs, no? Que això habitualment ens està passant. Per tant, vol dir que estem ben ubicats en el nivell internacional dels pianistes.
Molt bé. Puri Terrado, dèiem al principi que ja hem entrat a l'estiu. Vosaltres heu preparat tot un programa d'activitats de cara a l'estiu, que evidentment les properes setmanes l'anirem explicant. Quan comencen aquestes activitats?
Bé, doncs el dilluns dia 26 volia comentar que hi ha una pedalada de contes, perquè potser que ho expliqui abans. Hem fet una sèrie d'activitats en el que no solament participa l'auditori, sinó que hi participen d'altres d'altres entitats, no? O en aquest cas hi ha una pedalada de contes que l'organitza la Biblioteca de Pardinyes, la Biblioteca Municipal. I es farà una pedalada de contes descobrint el Parc de la Mitjana i a través d'aquests contes i a través de la música. I els nanos i els pares han de portar la seva bicicleta, no? Això serà el dilluns 26 de juny a les 6 de la tarda. Els nens ja estan de festa, no?
Sí.
Ja... I bé, es pot demanar informació a la biblioteca, apuntar-te allí i passar una estona realment agradable en família.
Molt bé. Molt bé. Això dilluns ja, a les 6 de la tarda.
Sí. A les 6 de la tarda.
Porteu casc. I repel·lent de mosquits, també. No, ho dic perquè la zona aquesta de la Mitjana, repel·lent de mosquits, casc i aigua, que fa molta calor.
Hi ha aigua, ara ho anava a dir, hi ha aigua. I també el cap de setmana del 30 de juny hi haurà el Festival Fem Banda, el Festival Internacional de Bandes de Música de Lleida que organitza la banda municipal. I que tindrem també bandes de diferents originàries de Malta, de Portugal, de França, de les Illes Balears i de Catalunya.
Molt bé.
Per tant, hi haurà tot un seguit d'activitats a la nostra ciutat i en pobles que també s'han adherit amb aquest festival.
Molt bé.
Doncs escolta, això serà la setmana vinent. Si vols, ja la propera setmana seguirem desgranant les activitats de cara a la resta de l'estiu. El programa es diu Estiu en Viu.
Estiu en Viu.
Estiu
si
en Viu.
Si ho busqueu, sí. Allí ho trobareu.
Sí, sí.
Després,
sí, sí.
No sé, si vols que te conti alguna cosa del territori, jo penso que les famílies tenen una bona oportunitat d'anar a Esterri d'Àneu,
ah, sí,
on hi haurà el Festival Esballola.
Sí, sí, sí.
Serà a mitjans de juliol, 13, 14, 15 i 16 de juliol, però hi ha espectacles que s'ha de comprar entrada. Ho dic perquè no es trobin les famílies que s'han exhaurit les entrades quan hi vulguin anar 6 més tard. O sigui que quan abans mirin aquest programa, a la web del Festival Esballola, allí surt tot.
Sí,
tota
sí,
la
sí.
Informació.
Que ja és un clàssic de l'estiu, eh?
Sí, 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 sí. Penso que les famílies estan molt al cas, però sobretot això, que tinguin les entrades comprades per poder organitzar la seva assistència a Esterri.
Molt bé.
Hem de promocionar també el territori, no? I es fan coses molt boniques a tot el territori.
Molt bé.
I avui, per exemple, doncs volia comentar aquest cas.
Molt bé, perfecte. Doncs, Puri Terrado, com sempre, que és un plaer que ens expliquis aquestes històries. La setmana vinent et podràs connectar?
La setmana vinent serà en divendres.
Estaràs al mig del Ricard Vinyes?
Sí, m'agafa al mig del Ricard Vinyes. Si no em connecto jo, serà la Roser, del partiu, que ens trobarem.
Molt bé. Doncs, escolta, cuida't força.
Moltes gràcies.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Don't show up,
don't come out. Doncs ja ho veieu, hi ha coses que també ens arriben en moments concrets de l'any, com per exemple aquest concurs de piano Ricard Vinyes, que tan important és, que de veritat que l'hem de valorar, i per això cada any te l'expliquem una i una altra vegada i el posem en valor, perquè al final venen persones de tot el món, que els que sí que ja en tenen, el tenen marcat als seus calendaris. Escolta, a més és bianual i ja es preparen cada 2 anys per venir a participar al concurs internacional de piano Ricard Vinyes. Maribel Tost, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar un divendres més aquí entre vosaltres, entre els radioients de Cope Ràdio.
Mira, no li he preguntat a la Puri, però ja t'ho pregunto tu, si tens alguna foguera localitzada per anar avui a la Revetlla de Sant Joan?
Sí, sí, sí. Però sí, sí, sí. La veritat és que és una festa molt bonica i bé, un dia com avui sempre aprofitem doncs, de reunir-nos amb els amics per celebrar-ho conjuntament doncs, amb les seves famílies.
Molt bé. Molt bé, Puri. De totes maneres, el que també segueix és la programació al CaixaForum. Bueno, ho diem sempre, i segueix havent el faraó.
Segueix havent el faraó,
sí, sí.
I és un cap de setmana ideal per visitar l'exposició de Faraó Rei d'Egipte.
Uh-huh.
Avui divendres estem oberts tot el dia. Just ara hem tancat l'exposició, o tancarem l'exposició, perquè al migdia la tanquem a les 2, però aquesta tarda, a partir de les 5 de la tarda, tornem a obrir la sala d'exposicions, i concretament a les 6 de la tarda tindrem en sala la figura de l'educador,
uh-huh,
és a dir, una persona que estarà, doncs, valgui la redundància, a la sala d'exposicions per poder doncs, orientar en el públic que lliurement doncs, visiti l'exposició.
Que bé.
Aquesta figura doncs, també la tindrem demà dissabte al ser festiu. L'horari de CaixaForum varia en relació amb un dissabte habitual, perquè només obrirem doncs, des de les 11 fins a les 2 del migdia, a l'igual doncs, que el diumenge per ser un festiu ja obrim de 11 a 2. I tant aquests dos dies, tant dissabte, demà dissabte, com diumenge, a les 12 del matí, de 12 a 2, en la sala d'exposicions tindrem doncs, la figura del mediador, que, com us explicava, És una persona que oriente el públic en la visita lliure a l'exposició, una persona a la qual doncs, el públic li pot plantejar qualsevol mena de dubte, qualsevol qüestió, qualsevol demanda relacionada, això sí, amb l'àmbit de l'exposició.
Bueno, els preparen molt al Caixa Fòrum, però aviam, no us sortiu del tema. Eh?
Sí,
Faraó, Egipte
i aquestes històries. És un matís important.
Faraó, rei d'Egipte. Ja sabeu que totes les visites guiades estan exaurides fins al 23 de juliol, que és el darrer dia per poder visitar l'exposició. Per tant, aquesta figura de l'educador en sala pren més rellevància que mai. Eh?
Sí, sí, així és, així és. I bé, també pensant en aquelles famílies que aquest cap de setmana doncs, han decidit doncs, de quedar-se a Lleida o ja per si doncs, es queden a Lleida, de cara doncs, a diumenge tenim programat doncs, un taller que és Mobles Grans Arquitectures Petites, que en aquest programa doncs, ja hem tingut en diverses ocasions l'oportunitat de parlar-ne, però és un taller que val a dir que ha tingut doncs, molta requesta, l'hem estat programant, per exemple, dissabte passat doncs, el vam programar, vam arrencar doncs, la seva programació doncs, el mes de maig, i aquest diumenge hem considerat doncs, de fer una sessió. Aquesta sessió doncs, tindrà lloc a les 12 del migdia, i en què consisteix? No? Doncs és un taller que bàsicament els nens, acompanyats doncs, de les seves famílies, dels seus pares, construiran un seguit doncs, d'arquitectures, habitacles, habitacions, amb un seguit doncs, d'estructures i cobertores, tal com van fer els grans arquitectes del segle XX, no? Com Jean Le Prouvé o Ferdinand Klenborg, que són persones, que són arquitectes que van marcar l'arquitectura del segle XX. No? És un taller que ningú es quede doncs, passiu, sinó que és un taller en què des del minut zero, des del moment que arranca, tothom doncs, es posa mans a l'obra doncs, a construir doncs, aquestes estructures, ja dic, inspirant-se en els postulats dels grans arquitectes del segle XX.
Molt bé. Per cert, és un taller que aquest cap de setmana hi ha sessió diumenge a les 12 del migdia, i el cap de setmana vinent, que és el 1 i 2 de juliol, és el darrer cap de setmana en què podreu gaudir.
És el darrer cap de setmana, és la darrera sèrie d'aquest joc de construcció, i llavors, doncs, com molt bé tu dius, no? Dissabte que ve aquest taller l'oferirem a les 6 de la tarda i el diumenge doncs, a les 12 del migdia.
Ho dic perquè a la web caixaforum.org/Lleida, allí podeu fer la reserva i deixar-ho ja pagat del dia del taller que us vagi bé. Només et queda aquest diumenge i ja el cap de setmana vinent, que és el de juliol, 1 i 2 de juliol.
1 i 2 de juliol.
A més, són tallers, com explicaves, perquè es pugui desenvolupar bé l'activitat de reduïdes dimensions, vull dir, d'aforament.
Sí, sí, sí. És un aforament doncs, reduït, màxim 25 persones. I és conduït per una persona també de l'equip educatiu de Caixa Fòrum Lleida, i val a dir que l'experiència passada doncs, ha sigut molt gratificant. Ens hem trobat doncs, amb famílies que han repetit que han repetit perquè és un taller doncs, molt captivador, i en el sentit doncs, de que tothom es posa doncs, a construir doncs, a través d'aquestes... Doncs,
no, sí. Ja dic jo que ens posen els grans davant un Lego,
sí.
Ara parlem de coses de construcció, sí. I acabem construint nosaltres, doncs ara imagineu-vos amb això, que a més té una finalitat i té una...
Sí, sí. Una pedagogia, sí. Doncs, al darrere.
Per això. Sí. Molt bé, doncs això, caixaforum.org/Lleida. Què més, Maribel?
Doncs bé, i continuem doncs, amb aquesta programació familiar, però també coincidint ja amb l'inici de les vacances escolars. La setmana que ve, doncs, concretament en dues tardes, la tarda del dimarts 27 de juny i la tarda del dijous 29 de juny, iniciem la programació familiar de dilluns a divendres a Caixa Fòrum Lleida. I bé, comencem doncs el dimarts dia 27 de juny amb un taller que porta per títol EAU, Tinc tan so com tu, que és una proposta adreçada doncs, a nens i nenes a partir de 6 anys, i en aquest taller Els nens, acompanyats doncs, dels seus pares, tindran la possibilitat o l'oportunitat de construir un relat sonor. I com ho faran? Pues ho faran a través dels sons que ens envolten en el nostre dia a dia, de les paraules doncs, que sentim freqüentment, però també de les paraules que, d'alguna manera, ressonen en altres cultures. És un taller que estarà conduït per Mariona Segarra. Val a dir que durant el matí l'oferirem per a casals i esplais, és a dir, per a nens i nenes que participen en casals i esplais d'estiu, i que el dimarts, dia 27 de juny, a les 7 de la tarda, l'oferirem doncs, en versió familiar. Val a dir que és una oportunitat única, és un taller molt recomanable, és un taller que estrenem, que és una estrena en la programació doncs, de CaixaForum Lleida, i per tant les persones que ara ens estiguin seguint, pues és una oportunitat per animar-los a que el dimarts, dia 27 doncs, de juny, vinguin a CaixaForum Lleida i que gaudeixin doncs, d'aquest taller de música.
A més, és un taller amb el qual els petits de casa són aquells que s'acaben fent protagonistes, eh?
Sí, sí.
Que, escolta, llevat de la vergonya inicial, que alguns ja ni això, després són els que participen, eh? Són els que van mantenint, bueno, i els que ho organitzen encantats, que per això es fan aquestes activitats,
aquest
evidentment.
Aquest és l'objectiu.
Això dimarts, eh? Dimarts a la tarda, recordo perquè portem 9 mesos així, igual encara no hi heu caigut, que les escoles ja estan tancades la setmana vinent.
De fet, avui ja. I és per això que la programació de CaixaForum Lleida d'aquest final de juny
s'adapta i
juliol s'adapta doncs, amb aquest target de públic, amb aquest perfil. No?
Jo només us dic que a caixaforum.org/Lleida, que avui no te les explicarem, les anirem explicant la setmana vinent i d'altres, ja tens col·locades activitats i que estan amb data i hora, i que pots entrar i reservar la teva entrada per no quedar-te sense, que són dies de... Bueno, escolta, tenim la canalla per casa i amb bon criteri no volem que estiguin tot el dia connectats a l'ordinador, a la tauleta o al mòbil. Doncs fer aquestes activitats, i si podem fer-les en família, us asseguro que és una molt bona idea. caixaforum.org/Lleida. Allí teniu ja les de la resta del... fins a final de temporada, per entendre'ns. Hem parlat de la de dimarts, ara anem a dijous.
Dijous.
Sí.
Dijous estrenem un cicle de cinema pensat íntegrament doncs, pels més petits. Pels més petits i per a tots els públics, no? Perquè des del dia 29 de juny fins al dijous 20 de juliol, al llarg doncs, de 4 dijous, hem programat doncs, un cicle que porta per títol Literatura Britànica i Cinema, que d'alguna manera el que farem serà traslladar a la pantalla doncs, de cinema de CaixaForum Lleida grans contes de la literatura britànica. Val a dir doncs, que el dijous 29 de juny, 6 de juliol, 13 de juliol i 20 de juliol a les 7 de la tarda la pantalla de cinema de CaixaForum Lleida s'omplirà de bon cinema, de cinema doncs, d'animació, amb petites joies de l'animació amb pel·lícules i curts adreçats a nens i nenes a partir doncs, de 3 anys en endavant. No? Començarem aquest 29 de juny amb la projecció que porta per títol Anem a caçar un os. Val a dir que és una projecció que té una durada aproximada d'una hora, però prèviament cadascuna d'aquestes projeccions serà presentada per una persona de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida, un cop per tal doncs, de desvetllar les claus i aquelles idees principals per poder gaudir al màxim doncs, de la pel·lícula. Seguidament es projectarà doncs, la pel·lícula i a l'acabar es farà un petit debat per recollir tots aquells dubtes, totes aquelles sensacions que han derivat d'aquesta projecció.
A més, és una oportunitat també per estrenar-se en pantalla gran.
És una oportunitat
per pels petits de casa, perquè segurament no heu anat mai al cine encara amb un nen o una nena de 2, 3, 4 anys.
doncs mira, pantalla gran al Caixa Fòrum.
És una oportunitat
i adaptat a l'edat.
Sí, sí, adaptat a l'edat. No solament en pantalla gran, sinó també per donar a conèixer una altra forma de lectura com pot ser doncs, el cinema, que és tan vàlida com la lectura tradicional.
Mira, és una primera experiència d'aquelles que jo crec que a partir de 4 o 5 anys te n'acabes recordant. Jo tinc records de 5 anys, de coses, alguna cosa que vaig fer amb els pares, potser no te'n recordes amb pèls i senyals, però sí el lloc o l'activitat, i a nivell de família doncs, pot ser un bon record. Escolta, la primera vegada que vas anar a un auditori amb una pantalla gran estil cinema al Caixa Fòrum, a veure un audiovisual adaptat a l'edat, que això també és una cosa que els pares hem de vigilar, que no els vulguem avançar molt ràpid, a l'edat que toque cada cosa.
Sí que val a dir que són pel·lícules adreçades als més petits de la família, però jo m'atreviria a dir que són pel·lícules adaptades adreçades a tot tipus de públic, perquè és una oportunitat per veure doncs, en pantalla gran petites joies de l'animació actual.
Molt bé, doncs tot això, caixaforum.org/Lleida, això és un cicle de dijous, per tant, aquest és el primer dijous i n'hi ha quatre, ja fins a final de, pràcticament a final de juliol, per tant, ho anirem explicant cada setmana. Doncs a Maribel Tost, ets més de coca salada o dolça avui?
Dels dos tipus.
De les dues.
Dels dos tipus, així, dels dos tipus.
Et passa com a mi. Primer la salada
sí,
i després la dolça. I ja està.
I
bueno, que la gent facin soroll, però que tinguin molta cura amb el tema, bueno, primer amb el tema de les explosions, que no ens fem mal, i sobretot que no hi hagi cap incendi ni cap
sobretot
història.
Sobretot molt seny.
I tant que sí. Maribel, com sempre, un plaer. Bona revetlla de Sant Joan.
Bona revetlla i bon cap de setmana.
I nosaltres que ens plantarem ja a les 2 de la tarda... I, bueno, el que dèiem, de veritat que climatològicament parlant o meteorològicament parlant, millor, ja ens ha dit l'Armando que és un cap de setmana d'estiu, el qual no vol dir que hi hagi alguna tempesta puntual, sobretot cap al nord de la província, però es pot presentar aquí a la plana, en algun lloc concret. A la ciutat de Lleida, vaja, trencaria molt els esquemes, perquè darrerament ens esquiven molt, però vull dir que pot passar. Dit això, doncs a gaudir de primer la revetlla de Sant Joan i el cap de setmana. Dilluns hi tornem, sóc el Ricard Álvarez, a les 12:20 espero des de Cope Lleida.